i comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Tots així, bon dia, com esteu? Comencem el Què t'hi jugues.
I sobre vas passar vergonya ahir o què?
Una mica, no. Joan Tejedor, bastanta. Una mica, bastanta. He començat dient una mica i ara potser diria que bastanta.
Va ser molt desagradable el que vam viure a l'RCD Stadium, a l'estadi de l'Espanyol, que a aquesta hora, són les 12 i 6, encara no ha fet comunicat, però l'haurà de fer, i el club té previst fer-lo, sí. Perquè, òbviament, li afecta la reputació i principalment condemnant els fets, que l'Espanyol saben que quan ha sigut sota la seva jurisdicció els ha tocat assumir, han de donar la cara, i l'Espanyol no hi té res a veure com a organitzador, però sí que l'estadi porta el nom del club i alguna cosa hauran de dir. És la menor de les conseqüències, segurament, de tot el que va passar ahir i que de seguida analitzarem des de totes les perspectives, des de la jurídica, des de la sociològica, des de l'esportiva. Però abans us hem d'explicar una notícia important de Barça.
Que t'hi jugues al migdia és la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Si a Catalunya t'activa informació i alegria. La ràdio és un referent, és emoció i sentiment, la nostra forma de vida.
Avui comença el mes d'abril, dia 1 d'abril en plena Setmana Santa. Ja sabeu que aquest final de primer trimestre de l'any, principi del segon, és quan tots els clubs estan de manera intensa col·locant-se estratègicament a la graella de sortida de cara al mercat d'estiu, i que el Barça té diverses posicions que ha de reforçar de manera important. Una d'elles és la de l'extrem. Aquest any va solucionar aquesta carència a la plantilla amb la cessió de Rashford al Manchester United, una cessió que també inclou una opció de compra de 30 milions d'euros, que us hem anat explicant que estava ja estipulat com s'haurien de pagar, en quins terminis, el propi acord amb el salari que cobraria Rashford si passava a ser jugador propietat del Barça a nivell de drets federatius. El que passa és, Nil, que aquesta clàusula de 30 milions també té una data de caducitat, i la data de caducitat ja ha expirat. És a dir, aquesta opció de compra de 30 milions del Barça per Rashford ja no és vigent.
Correcte. Aquesta és la informació que podem explicar avui aquí al Què t'hi jugues. Aquesta clàusula de 30 milions, a la qual tot estava pactat, les fórmules de pagament, el contracte del futbolista, era, caducava aquest mes de març, per tant, ha expirat. Això no vol dir que demà Barça i Manchester United puguin arribar a un acord per un traspàs de 30 milions d'euros, però a dia d'avui hi ha més dubtes que certeses sobre la continuïtat de Marcus Rashford. Això també vol dir, Tejé, que si ara amb la lesió de Rafinha Rashford apareix i et marca 5 gols, et pot demanar 60 milions d'euros al Manchester United. La idea del Barça és, que ja l'ha estat treballant, demanar un any més de cessió, això ja s'havia explicat, el United no ho veu amb gens bons ulls, per tant aquesta via està pràcticament descartada. El Barça és el que vol renegociar a la baixa, és a dir, intentar rebaixar aquesta xifra. És una arma de doble fil el que ara pugui passar, perquè pot ser que Rashford no marqui cap gol més aquesta temporada i no te'l vulguis quedar, encara que el United el vulgui vendre per 20-25 milions d'euros, o que el United pugi les seves pretensions. Coses a favor del jugador. El jugador vol jugar sí o sí al Barça, i aquí el Barça també té un punt a favor, és a dir, aquest està disposat a renunciar a Marcus Rashford. Si arriba una oferta d'Aràbia de 50 milions d'euros pel traspàs del futbolista, però el futbolista és capaç de bloquejar això o altres ofertes que arribin d'Europa, el Barça o Rashford tindria més opcions de jugar al Barça, igual que si rebaixés el salari, però és una mostra clara de que al Barça no hi ha el convenciment total de quedar-se amb Marcus Rashford per la temporada que ve. I si avui a mi em preguntes de què està més a prop Rashford, de ser jugador al Barça la temporada que ve o no, jo em mullaria dient que no. perquè en un escenari de context optimista, com s'està venent des de la directiva, a nivell econòmic, la prioritat no seria Rashford. Una altra cosa és que després arribi el mes de juny, vegis que els comptes no et donen i que hagis d'anar a una opció a low cost, però el que està clar, els 30 milions d'euros, no s'ha efectuat aquesta clàusula, ha expirat i ara es comença a renegociar des de zero.
És a dir, per requadrar el que s'havia pactat a l'estiu quan es tanca la sessió, de poder fer efectiva de manera automàtica una compra de 30 milions, tenia una data de caducitat que ja ha passat, ha vençut aquest mes de març, per tant, el Barça ja no és a temps d'executar aquesta clàusula. A partir d'aquí, és un... D'aquí al proper mercat, ja veurem on som tots plegats. Ara Rashford tindrà 12-13 partits per, amb la baixa de Rafinha, segurament assumir més protagonisme del que ha tingut aquestes últimes setmanes, en què Mesplica havia dit que estava tocat, en què el Barça s'hi juga títols. Això també pot revaloritzar o fins i tot rebaixar el preu del futbolista. Veurem també el Barça què pot fer i què no pot fer el mercat. Per tant, és un... Ja veurem on som d'aquí a l'estiu. Com deia el Nil, no vol dir que el Barça es pugui repensar i dir, doncs mira, potser sí que ens interessa quedar-nos Rashford, i a partir d'aquí el que passa és que hauràs de tornar a negociar amb el Manchester United, no està en vigor ja el que s'havia negociat l'estiu passat. Però, Nil, per això el Barça també està atent
correcte
a aquesta posició d'extrem que pot oferir el mercat si finalment es decidís que l'opció prioritària no és que continuï Rashford. Com deies, torno a recalcar informació que acabes de donar, explorant una nova sessió o negociant una altra opció de compra, sigui propera, més amunt, més avall d'aquests 30 milions, el Barça ja contempla mercat.
Sí, ja han sortit alguns dels noms, com per exemple Jan Virgili, que és ex del Barça, que el Barça el podria recomprar, també Schilderup, l'extrem de la Benfica. S'ha de veure què és el que succeeix. El que està clar és que Rashford aquí està molt content, que no s'ha executat aquesta compra perquè el Barça no ho veu lo suficientment clar com per quedar-se'l. El que has dit tu, ara estem en aquest punt, veurem què és el que passa d'aquí 3 setmanes. Jo insisteixo, si fos a dia d'avui m'hagués de mullar, tal com el club es pensa que està econòmicament, per aquestes condicions no se'l compraria. O no s'apostaria per Rashford, perquè té altres prioritats al Barça, però... És això, ara pot donar, té l'oportunitat, Rashford, ho té a les seves mans de donar un cop de puny sobre la taula en aquestes setmanes, i per què no, doncs convèncer a Flick i al Barça, perquè entenem que de moment no ho ha fet, perquè si no aquesta clàusula s'hauria executat.
Ja sabem que el futbol això canvia molt, que ara sí. Rashford agafa, fa el gol que et fica a la final de la Champions, o fa el gol que és miraculós, que et deixa fora l'Atlético, que et sentencia a la Lliga del Clàssic contra el Madrid, o el que sigui, això d'un dia per l'altre canvia, i això també fa que el United pugui jugar amb el seu preu a l'alça, o al revés, que el jugador tingui la mala sort de que no acaba de ser decisiu quan no ha de ser, o que alguna lesió el penalitza, i això pot jugar a favor del Barça a l'hora d'obtenir un altre preu. És a dir, ja veurem on som. La notícia, la requadrem, és que el que estava ja pactat des de l'estiu passat tenia una data de venciment, i que arribada aquesta data el club va considerar que aquests 30 milions que estaven ja estipulats no era moment d'executar-ho i pagar-ho, i que a partir d'aquí s'explorarà quina és la millor opció de reforçar l'estrem de cara a l'estiu, però el que tenien clar és que no era pagar aquests 30 milions ja de forma automàtica el mes de març. Queda't per aquí, Nil. Falta un minut per un quart d'una del migdia. Ahir va ser greu el que va passar a l'RC Stadium. Aquests són els sons de la vergonya, resumits en els xiulets a l'himne d'Egipte, els prolegòmens del partit, els crits de musulmán el que no vote, que es van repetir en diversos moments de la primera meitat del partit, i el primer cop que s'emet el missatge del protocol contra el racisme i la xenofòbia, que no és fins al descans, i que, com heu sentit, s'emet amb la música de fons. Segurament hi havia una estratègia o un punt de... raonament absurd de, si la gent xiula aquest missatge, perquè ho hem sentit a partits de Lliga, ho comentem sempre a Carrusel, va passar al camp de l'Elx fa poc, ha passat en altres partits, també en els partits de Champions del Madrid al camp del Benfica, que s'emet aquest missatge, i el públic el xiula, es deixa la música, que així, si la gent xiula no se senti tant, el que no se sent és el missatge. El que no se sent és el missatge. Així es va aplicar el protocol de malament, que no es va aturar el partit, es va esperar el descans, es va deixar la música per sota. A més, va haver-hi altres càntics, insults al president del govern, també càntics a Carles Puigdemont. Però Els que són delicte d'odi són els que tenen un contingut racista, i aquest matí ha estat aquí a Catalunya, el conseller d'Esports Berni Álvarez, de la Generalitat de Catalunya, que segons el seu criteri diu que s'hauria d'haver aturat el partit en el moment dels càntics.
Fins al punt d'aturar el partit o no, pues segurament, jo crec que amb contundència s'hauria d'haver actuat, però com a mínim, els protocols, el videomarcador i els altaveus hagués hagut de ser molt abans, només començar el partit amb els primers càntics, no?
També ha dit Berni Álvarez fins i tot que al descans va parlar amb les dues federacions per suspendre el partit i que no reprengués.
I nosaltres, que no hi participàvem de res amb l'organització, quan estàvem convidats a la mitja part li van fer saber tant a la Federació Espanyola com a la Catalana de que això no podia passar, i si no activaven protocols per megafonia, per pantalles i tot el que fos a la seva mà, nosaltres marxaríem de l'estadi.
Al final el partit es va acabar jugant, es va emetre aquest missatge com hem sentit en la megafonia per sota, després es va tornar a emetre, no, Nil? Sense sí. Música per sota i va haver els xiulets com...
Sí, a la segona meitat es va fer palpable aquest missatge perquè la reacció va ser amb xiulets, a la mitja part pràcticament ningú se'n va donar compte, a la segona meitat sí, com dèiem, i la reacció va ser amb xiulets.
Però com diem, els fets van ser greus, constitutius d'un possible delicte d'odi, per això Adrià Soldevila, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Hem d'analitzar-ho a dos nivells. D'una banda, els Mossos han obert investigació.
Sí, hi ha la via legal i hi ha la via esportiva. Ara l'esportiva la parlarem amb l'Iturralde González. La via legal, Mossos d'Esquadra, el que podem explicar és que estan investigant càntics islamòfobs i xenòfobs. Dues investigacions paral·leles, una investigació penal i una administrativa. Són vies independents, la penal i l'administrativa, però que es coordinen entre elles. La via penal es treballa de manera coordinada amb la Fiscalia d'Odi i Discriminació, que és qui determina si els fets poden constituir delicte d'odi, i la via administrativa la du la Direcció General d'Administració de Seguretat, que depèn del Ministeri, que és l'òrgan competent per decidir si s'obre o no un procediment sancionador. Això és la via legal, que podem explicar aquestes hores, que els Mossos d'Esquadra ja estan investigant tant per la via penal com per la via administrativa.
Per tant, dues vies, una penal i una administrativa, que són compatibles entre si i que en cas de que una de les dues no avanci o es tanqui, l'altra sí que pot continuar endavant. I quan s'obre una investigació, Solde, recordem que no s'obre contra algun concret, que no és allò, estan investigant el públic, estan investigant l'organitzador, estan investigant el propietari, és a dir, s'investiga si hi ha delicte i després ja es determina contra qui,
sí,
o qui l'ha comès.
Sí, correcte. De fet, hem preguntat això, Nosaltres, la nostra funció, doncs, evidentment, és preguntar per intentar saber-ho, i la resposta és clara. Al mig d'una investigació no s'explica, en principi, no s'explica a qui s'està investigant.
Això per la via de la justícia ordinària. Per la via esportiva, Iturralde González, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, buen día.
Entiendo que la FIFA aquí tiene que entrar.
Entrará. Hay que esperar al acta del árbitro, lo que pasa es que el árbitro no para el partido, por lo que yo me imagino que entrará por el clamor social que hay, sobre todo en el mundo árabe, ¿no?
¿Qué puede...?
Las últimas sanciones que han metido, es decir, por ejemplo, a Israel, que es gracioso que le sancionen a Israel por temas de discriminación, y fue una multa económica y le hicieron salir con una pancarta de no al racismo. A Paraguay le sancionaron con 65.000 euros solo por cánticos racistas. No le cerraron el campo ni nada. La vía deportiva puede ser que te cierren el campo o te cierren una parte del campo del siguiente partido, y lo que sí va a ser es la multa económica, esa la van a tener. Y rondará, ya te digo, si es como la última que han puesto, por unos 65.000 dólares.
Pero un cierre de campo es el siguiente campo donde vaya a jugar España.
Eso es. Decir, si el siguiente no tiene que ser en Cornellà.
Exacto, si es en el Metropolitano o es en San Mamés o es en donde sea, o en Vigo, o en el campo que sea, o en la Cartuja, el siguiente partido que juegues como local, tantos asientos vacíos,
Le ha pasado, por ejemplo, a Bosnia contra Italia en el último partido, que de un campo de 15.000 solo han podido ir 7.000, porque tenían 8.000 canceladas.
Uh-huh. Per tant, en aquest cas, la sanció no seria per l'Espanyol, que acaba d'emetre el comunicat que us dèiem al principi que esperàvem, en què condemna enèrgicament, diu, els comportaments racistes registrats en el partit amistós d'ahir de la selecció, fets absolutament reprovables, censurables, inacceptables, diu el comunicat, que no representen els valors de l'esport i han de ser condemnats i erradicats de manera ferma de qualsevol recinte. L'Espanyol reivindica que l'RCD Stadium ha estat i continuarà sent un recinte integrador i acollidor en gairebé 17 anys en què ha acollit altres partits internacionals de seleccions de tots els continents amb ambients de respecte i convivència i celebració. I, a més, l'Espanyol afegeix que expressa el malestar davant de la campanya de desprestigi gratuïta i generalitzada que està afectant la seva afició, perquè, clar, també aquí hi ha qui es dedica a posar samarretes a les ideologies i molts han volgut penjar la llufa de que no, clar, com que els socis de l'Espanyol tenen prioritat, els que feien això hi eren tots socis de l'Espanyol. Escolta'm.
Y lo, ¿me dejas puntualizar unas cosas?
Sí.
Mira, es que estoy viendo y estoy escuchando hoy unas barbaridades bastante grandes. Que el consejero de deportes, que ha estado hablando el señor Berni, diga que la Real Federación Española de Fútbol actuó bien aplicando el protocolo, no es cierto.
No ha dicho que actuara bien. Ha dicho que si no, por lo menos se metía ese mensaje, que ellos se iban.
Sí, no, luego en el descanso. Pero dice también, lo he leído hoy, que la Federación Española actuó bien con el protocolo, diciéndolo en el descanso en los videomarcadores. Es que el protocolo ayer no se puso en marcha. Si es que lo grave, el protocolo que viene de parte de FIFA, no viene de parte de UEFA, ni es parte de FIFA, que es para todos los partidos del mundo, el protocolo es el siguiente. Cuando hay un canto xenófobo o racista, el árbitro para el partido si lo escucha. Ayer lo escucharía, pero no entiende el idioma, vale, perfecto. Pero el responsable de la competición, en este caso la Real Federación Española de Fútbol, es la que tiene que decirle al árbitro que pare el partido. No el organizador del partido, porque la federación, estos partidos, como todas las federaciones, manda a una empresa que organice el partido, que también lo he leído en algún artículo de prensa, que como es la Federación Española no era la organizadora del partido, y eso es otra verdad a media.
Ya, pero será quien será responsable de quien contrata a la federación, ¿no?, para organizar el partido.
Eso es. El protocolo te habla del responsable, no de la organización del partido, del responsable. Y el único responsable, luego si queréis podéis colgar el protocolo que ya te lo he mandado, el único responsable es la Real Federación Española de Fútbol. Y la Real Federación Española de Fútbol tenía que haber bajado, que ya estuvo hablando 2 minutos la delegada de la selección con el cuarto árbitro, y decirle a la delegada de la selección que el partido tiene que pararse, aplicar el protocolo, que es decir, que no sigan con esos cánticos, a la segunda vez ir al vestuario y a la tercera suspender el partido. Es decir, ayer el protocolo no se puso en marcha y solo hay un responsable. Bueno, el primer responsable es el que hace los gritos, pero el segundo responsable es el responsable del partido, de la organización del partido. Y el responsable de la organización del partido es la Real Federación Española de Fútbol. Si nosotros mismos, con las armas que nos dan o las pocas armas que tenemos, no las usamos, no busquemos responsables fuera. Vamos a buscarnos primeros dentro, porque ayer miembros de la Real Federación Española de Fútbol habría unos 50 en el estadio. Que ninguno de esos 50 se dé cuenta de que hay que parar el partido, es triste. Y más triste todavía es que el seleccionador de la absoluta, como es el señor Luis de la Fuente, diga que él no conoce los protocolos. Si él no conoce los protocolos contra el racismo para parar un partido, apaga y vámonos.
Puede ser, y tú también, que no tuvieran preparado el protocolo.
No, pues es que el protocolo es hablar con el cuarto árbitro y el árbitro pararlo.
Sí,
y
sí.
Lo mismo que dijeron en el descanso, los mensajes los dicen cuando el partido está parado. Ese es el protocolo.
Puede ser que ese mensaje tardaran los 40, 40 y pico minutos que tardaron en tenerlo en megafonía. Ay, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? Redáctame algo para tal. Puede ser que les pillan porque esté tan mal preparado el partido que no hayan contemplado que hay que tenerlo siempre preparado para poder actuar al instante.
Si eso es así, que no organice España el Mundial. Si no son capaces de tener preparado el protocolo contra el racismo, cuando el español lo tiene todos los domingos, cuando el Barcelona lo tiene todos los domingos, todos los clubes lo tienen, me vas a decir que la Real Federación Española de Fútbol no tiene preparado el protocolo antirracismo. La cuestión es que el seleccionador dice que no conoce el protocolo. ¿Lo conocerá la directiva de la federación? Si no lo conoce el seleccionador, ¿lo conocerá la directiva de la federación?
Por ahí va mi pregunta malvada.
Es que es muy grave lo que pasó ayer en el sentido de dirección de un encuentro.
Mira, por si hay algún oyente que no ha escuchado, de la Fuente y a Lozana, ¿qué te era el seleccionador después del partido? Pregunta de la SER.
Es verdad que la gran mayoría del estadio ha actuado silbando a los impresentables que tenían esa actitud, ¿no? Y a veces poco más se puede hacer, pero desde luego, yo muchas veces cuando se habla de violencia del fútbol, el fútbol no es violento. Los violentos aprovechan el fútbol para tener su momento, su espacio. Esos violentos son exactamente igual de violentos en el fútbol que en el teatro, que en la parada de autobús, que en el bar. ¿Qué hay que hacer? Esos violentos hay que apartarlos de la sociedad. Hay que identificarles y cuanto más lejos de la sociedad, del grupo que corresponde, que respetamos las normas, pues eso, cuanto más lejos, mejor.
Aquí ja entraríem en un debat sobre educació i reeducació i a què dediquem els recursos públics. Però bé, l'Ozan, perquè el pugueu escoltar també els que no l'heu sentit, va sortir a fer el discurset del cas aïllat i que era una minoria i aquests tòpics que es diuen en aquest cas per amagar el cap sota l'ala.
Condenar, com no pot ser d'altra manera, este tipus de situacions puntuals i aïllades que se producen, que claro, para la imagen del deporte y en general del fútbol debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, una vez hecho esto, además lo hemos hecho, como saben, en los videomarcadores, pues condenar este tipo de actitudes y también decir que no se vuelvan a producir, ¿no?
Seguramente Itus meter la cabeza bajo el ala sabiendo que viene un mundial, vaya.
Eso es.
Sí, pero
y tenían miedo
pero,
de que se parase el partido, o que tenían miedo la imagen. Pero, es que
pero a ver, si
y
tú, si la FIFA le da premios Nobel a Trump, no le importa que bombardees territorios porque sacando una pancartita de tal, hace la vista gorda. Pero la FIFA, con el racismo, sí que es, vaya, implacable. Es decir, casi es peor meter la cabeza bajo la ala que no salir de una forma contundente a nivel
eso
de imagen.
Es
decir, una vez ha pasado esta tibieza, es que es acabar de hundir la imagen.
Es por eso yo hoy estoy más enojado que ayer, porque veo a dirigentes políticos, veo a dirigentes deportivos intentando echar balones fuera. Señores, que hay un protocolo claro, ya que tenemos pocas armas contra esta gentuza, hay protocolos claros que ayer no se activaron. Y habrá algún responsable que ayer no se activen los protocolos. ¿Tú te imaginas en un partido un domingo que el árbitro diga, bueno, pues yo voy a hacer como la federación, no paro el partido y que en el descanso pongan un... En el descanso que pongan,
claro,
el
además,
mensaje y ya está.
Además eso, la responsabilidad que tiene la federación de dar ejemplo a todos los que dependen de él. Lo que dices tú, árbitros de primera, segunda, ya no te digo más abajo, decir, hombre, si en un partido internacional de la selección absoluta masculina da igual y no se aplica, ¿para qué tengo yo ahora que complicarme la vida? Sí.
Porque esto es el ABC y no puede, ya te digo, y no puede salir... ayer se aplicó bien el protocolo. Ayer no se aplicó el protocolo. No es que se aplicara bien o mal, no se aplicó
directamente. Y per cert,
directamente, eso es.
Aquí Barcelona, que tenim no la banya posada en que a la final hauria de ser el Camp Nou, que és l'estadi més ben preparat, escolta'm, que això també afecta la marca Barcelona, això que va passar ahir. És a dir, és la mateixa ciutat, És a dir, les pedres a la teulada, entenc que molts dels que van anar a veure aquest partit els agradaria tenir la final del Mundial, ja no a Espanya, sinó a Barcelona directament, que l'Espanyol, el seu comunicat, espantava el dany reputacional que li fan al club que ha prestat l'estadi. És que ahir directament és a la marca Barcelona també que hi ha un atac. Però, en fi. I tu, gràcies per fer-nos este rato.
Nada, un abrazo.
Abrazo fuerte. Això pels fets d'ahir. Però és que, clar, hi ha un rerefons quan passen aquestes coses... que és social. Ahir Berni Álvarez, el conseller, com deia l'Ito, sortia emprenyat de l'estadi, aquest matí ha passat per aquí Catalunya i fins i tot ens deia que no descarta fer una trucada a la Minya Mal, que ens explicava el Javier Raez al Larguero, que sortia amb una cara llarga de l'estadi. La Minya Mal sabeu que és musulmà i és la seva pròpia afició fent un crit discriminatori contra un col·lectiu al que ell pertany. Així ens ho explicava Berni Álvarez.
No he pogut parlar mai personalment amb ell, però no ho descarto ni molt menys. No? Nosaltres el que farem és tornar a insistir en el que vam fer a la mitja part, parlar amb la Federació Espanyola i la Federació Catalana, que ja et dic que són els nostres interlocutors.
I una de les qüestions que crec que hem d'aprofundir del que ens ha deixat avui el conseller és que l'acció d'ahir, per quanta gent la va seguir a l'uníson, com de poc li va costar arrelar en un nombre important de persones a l'estadi, li va sonar acció preparada per l'ultradreta.
Bueno, jo crec que l'ultradreta aquí té un punt clau, no? Un nicho va veure el partit segurament com una oportunitat per desplegar aquest discurs d'odi. Evidentment no tens la certesa, no tinc la certesa de que això fos així. La sensació que et donava quan estaves allà, per això encara era més perillós no aturar-ho abans, perquè saps que quan comença un partit amb aquesta dinàmica només pot anar pitjor, entre cometes.
Un dels periodistes que el nostre país més ha treballat a l'hora de denunciar els moviments d'ultradreta i la impunitat amb què de vegades fan i desfan és el fotoperiodista Jordi Borràs. Hola, Jordi, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Ahir és un capítol més, no?, d'un sector, l'ultradretre, apropiant-se d'un, en aquest cas, la selecció espanyola, d'un símbol que en qualsevol altre país democràtic hauria de ser un símbol de l'Estat, però que se l'apropia a un col·lectiu i l'utilitza, doncs, per enviar segons quins missatges d'odi.
Sí, és un episodi més, i potser a diferència d'altres episodis, avui la premsa se n'està fent ressò, però malauradament hi ha un històric de fets denunciables gravíssims que han quedat pràcticament silenciats perquè no es van televisar o perquè senzillament no interessava o no tocava veure'ls. Jo avui repassava la hemeroteca mental i pensava en la celebració de l'Eurocopa del juliol del 2012 o la celebració del 2010 o la del 2007 a la ciutat de Barcelona, que van ser tres celebracions que van acabar amb incidents gravíssims, gravíssims, amb agressions racistes. Recordo l'any 2010 que vaig anar a fer fotos allà a la plaça Espanya i la nit va acabar amb part de l'arbrat de l'avinguda que porta cap al Palau Nacional amb flames de 25 metres i l'endemà pràcticament no era ni breu a molts mitjans de comunicació perquè tocava festejar la celebració de la selecció espanyola. És a dir, hi ha hagut mediàticament una imprudència de fa molts anys a l'hora de silenciar actituds profundament antidemocràtiques i que són perpetrades per grups i membres d'extrema dreta amb les celebracions de la selecció espanyola. El 2012 jo mateix vaig fotografiar una escena d'agressió d'un grup de caprapats neonazis amb simbologia ultradretana perseguint joves d'aspecte llatinoamericà al crit de Indios fuera de España. Bé, és que te'n podria dir de l'alçada d'un campanar, saps?
Sí, sí. A més, és com un peix que es mossega la cua, no? A nivell social, de dir com fer que aquesta minoria es vagi reduint, més enllà del que s'ha de fer a nivell penal, a nivell judicial, però a nivell de que aquests elements, com pot ser la selecció espanyola, siguin més inclusius, és que és un peix que es mossega la cua perquè, clar, ells troben aquí aquesta finestra, que és la paraula que ha fet servir el conseller, aquest nínxol per fer les seves activitats, i una selecció que ara té catalans que són nascuts aquí però que els seus pares han arribat de fora, o bascos, que tres quarts del mateix, com és el cas de Nico Williams, o un que el seu pare és holandès, o dos que han vingut de viure a França però que han fet la carrera aquí, escolta'm, una mica, o que pot ser un reflex, acostar-se, anar reflectint mica en mica la societat en què vivim, i gent que es pogués sentir còmoda recolzant aquest equip, veu això i diu, escolta'm, és que no vull saber res. I llavors és molt difícil que gent, entre cometes, normal, s'hi acosti, i llavors aquests grups cada cop guanyen més territori a l'hora d'instrumentalitzar això.
Bé, és que això és responsabilitat precisament dels que, com deia ara i Iturralde González ho ha explicat molt bé, doncs de no aplicar el protocol quan pertoca, no? És a dir, si ahir tocava suspendre el partit o aturar-lo davant d'una sèrie de crits racistes que els va sentir tothom, no?, menys els responsables que havien d'aturar el partit, doncs és que aquí hi ha dues vares de medir, no? I això l'únic que fa és donar més espai, donar més aire i donar una impunitat a actituds racistes que haurien de ser intolerables i que, per tant, aquesta gent es creix, no? També, jo voldria obrir un altre meló, però la selecció espanyola, jo no sé fins a quin punt és inclusiva quan la pròpia federació parteix de la base de la incapacitat que, per exemple, una selecció catalana pugui oferir celebracions esportives d'alt nivell, perquè no ens permeten. Per tant, jo dubto d'aquesta voluntat de que sigui una selecció inclusiva. No, és una selecció espanyola que no té en compte la possibilitat que nacions sense estat, com pot ser la nostra, puguin participar d'una competició, com sí que fan altres estats. Però això és un altre meló. Què vull dir amb això? Que, aviam...
Bueno,
que
amb això, Jordi, podríem obrir també el meló de les institucions d'aquest país, amb el meló de com es va fer la transició de la dictadura al sistema democràtic, no? I potser trobaríem l'arrel de tot això.
Exacte, d'aquí plora la criatura. Vull dir que tot això passa no pas per casualitat, no? Vull dir, passa per una sèrie de fets i això són conseqüències d'aquells fets i d'aquelles decisions. Per tant, i passa i seguirà passant, no? I qui diu crits racistes diu crits anticatalans o catalanòfobs o agressions en aquest sentit. Jo recordo el 2010 estar fotografiant els suposats aficionats a la selecció espanyola allà a la plaça d'Espanya, que es van col·locar un grup nombrós a la sortida del túnel soterrat de la plaça d'Espanya, i si els cotxes no pitaven el clàxon, trebentaven els vidres. I això ho tinc documentat amb fotografies. Ningú va explicar. Ningú va explicar perquè no interessava explicar-ho. No? Com tantes altres coses que s'han permès als estadis de futbol, ja sigui amb la selecció espanyola o amb qualsevol samarreta de clubs, on hi ha una gent que hi participa, que són d'ideologia ultradretana, sense cap mena de dubte. Per tant, seguirà passant.
Tens la sensació que aquest fenomen està en auge un altre cop? Que l'havíem rebaixat i que està fent una mica la corba, està fent la U, està tornant a pujar?
Bé, el que ha passat és que els factors de socialització de l'extrema dreta als anys 80 eren, per exemple, doncs els estadis de futbol i els concerts de música. Avui en dia els factors de socialització de l'extrema dreta són uns altres, com poden ser les xarxes socials. Però què passa? Que els discursos d'odi s'han acabat normalitzant tant i han acabat sent tan transversals que et trobaràs gent cridant el que es cridava ahir a l'estadi que potser ni tan sols vota l'extrema dreta o que sí que la vota com un fet absolutament normalitzat. Bàsicament perquè avui en dia hi ha una extrema dreta institucionalitzada i als anys 80 l'últim partit que va formar part d'aquesta òrbita va ser Força Nueva i l'any 82 va perdre la representació. No? Clar, avui en dia...
Força Nova, recordem, perdó, Força Nova, recordem que el president de la Lliga de Futbol Professional, el senyor Javier Tebas, encara hi és a la Lliga de Futbol Professional, un personatge que...
Que era de Força Nova, sí.
Bueno, sí, liderava Força Nova.
Sí, si no em falla la memòria, de fet, va liderar la joventut, si no recordo malament, i vaja, vull dir que això és una cosa pública, no s'han amagat mai, i les seves declaracions anticatalanes durant el procés també són una mostra d'aquest tipus d'actituds. És a dir, que el que està passant ara, no, des del meu punt de vista, no és un reflex en el sentit de que tornin els ultres dels 80-90 com els vam conèixer, que no han desaparegut mai, tots ho sabeu, val? Però no és el mateix fenomen que hi havia fa 30 anys, afortunadament, o 35, però sí que és un reflex d'una societat que està canviant a marxes forçades una sèrie de valors i que ha normalitzat la islamofòbia com un valor acceptable en una societat. I ja no parlo de l'anticatalanisme, que és la fòbia més transversal de l'Estat.
No, però clar, aquí t'anava a dir, els eixos es van entrecreuant entre ells, perquè si parlem d'islamofòbia no és exclusiu de l'ultradreta espanyola, la islamofòbia.
No, i de fet, jo ahir pensava, dic, ara jo em veig aquí els votants d'Aliança Catalana...
Clar, és que hi ha molta gent, hi ha gent amb l'estelada que ahir a casa tenia el somriure del veget aquell de... perquè ja els agradava el càntic, eh?
Que no saben si cridar el que cridaven amb la samarreta de la selecció espanyola o no, perquè, saps, per una banda bé i per l'altra no tan bé, no? No, evidentment, aviam, el fet de ser catalans no ens fa exempts de patir el virus i la onada reaccionària que està arrasant el món, però sí que històricament l'independentisme i el catalanisme ha estat un fenomen inclusiu i l'espanyolisme ha estat un fenomen absolutament lligat i indestriable de l'extrema dreta. Vull dir, això històricament us ho puc demostrar quan vulgueu i en parlem, però és lògic que el fet de ser català o independentista no t'eximeix de ser un racista. Lògicament, sí. També n'hi ha. Malauradament, aquí n'hi ha per tots els cantons.
No, i per això et dic que si estem parlant d'un càntic islamòfob, en aquest cas, és una realitat que tampoc podem ometre que passa a casa nostra. Encara que sigui ficar peres al cistell de les pomes, ara aquí en un moment... És a dir, a vegades es fan uns crossovers tan surrealistes a nivell ideològic que et costa com traçar la línia de fins aquí a això i fins aquí a allò.
Bé, però això sí que suma en la idea de que la islamofòbia és un odi que s'està fent, s'està obrint lloc a la societat, fins i tot entre sectors on no hi tenia cabuda, no? És una fòbia transversal avui en dia, no? La islamofòbia és l'antisemitisme del segle XXI. No, és que estem veient coses que ens poden recordar molt el que passava fa un segle, malauradament. I això anirà creixent, no en tingueu cap dubte. Avui en dia tenim diputats i una diputada, concretament la líder de l'Aliança Catalana, que es declara islamòfoba sense cap mena de mania. Ella ho diu, no ho dic jo, és que ella s'hi declara com a tal, no? Vull dir, per tant, qualsevol persona que hagi trepitjat el Parlament de Catalunya veu que les relacions entre els dos partits d'extrema dreta que hi ha assegut a l'hemicicle són molt bones, són fantàstiques, perquè s'entenen amb tot, excepte amb l'aspecte nacional, però com que l'aspecte nacional els d'aquí tampoc en parlen, doncs no hi ha cap problema.
Doncs Jordi, jo t'agraeixo que ens hagis fet aquesta estona, perquè a banda de les conseqüències del fet concret a nivell administratiu, penal, esportiu que puguin tenir, crec que és important també analitzar el problema de rerefons sociològic que tenim, que és el que al final, com has dit tu, l'expressió m'agrada molt, Nostrada, és d'on plora la criatura. Una abraçada, gràcies i felicitats per la feina que segueixes fent.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Falten 20 minuts per la una del migdia. A nivell esportiu, Nil, d'un 0-0 infumable, el que rescatem és que va debutar Joan Garcia, no?
Sí, va debutar Joan Garcia, també amb alguns xiulets, la majoria de Cornellà aplaudint. Després va crear una mena de confrontació. Quan uns aplaudien, els altres xiulaven. Quan uns xiulaven, els altres aplaudien. Aquest era Joan Garcia després de debutar amb la selecció espanyola.
Sensació espectacular. És el sueño que todo niño tiene cuando empieza a jugar al fútbol. No sabía si iba a jugar o no. En el descanso me han dicho que empezara a calentar y bueno, ahí ya me he visto más cerca de debutar y por suerte se ha podido dar. Y después para el Mundial todavía queda. Y ahora ya centrado en el club, en hacer lo mejor posible estos dos meses. Y después en verano, pues si hay la llamada para el Mundial, muy contento. Sí que ha habido gente que me ha aplaudido, que se lo agradezco mucho y ya está. Bueno, yo venía con la cabeza centrada en la selección. Creo que no era momento para pensar en qué reacción tendrían sobre mí, sino en intentar ganar el partido y con la ilusión de poder debutar que ha podido ser así.
Aquest era Joan Garcia, TG, que també evidentment va haver de veure com el xiulaven. Tornava a Cornellà, ja hi va ser el gener. Va debutar, va jugar aquesta última mitja hora. Veurem què passa. En tot cas, sembla que la Fuente ha enviat un missatge segurament clar a Ramiro, no? Han jugat els altres tres porters.
És l'únic porter que no ha tingut minuts.
De fet, és l'únic jugador de tota la selecció espanyola que no ha tingut minuts en aquests dos amistosos.
A més, si hi havia un bon grapat de jugadors del Barça repartits, tornen molt carregats de minuts.
Doncs Rafinha, que torna lesionat. Més enllà d'això, Lewandowski, 180 minuts, és a dir, tots per quedar eliminat i no anar al Mundial. Xavi Espark, que es va retirar amb una contusió, 137 minuts, i després ja venen Araujo amb 135, Bernal 111, Lamine 108, Pedri, Fermín, Olmo, Cancelo 90, Ferran i Rashford també 89, Cubarsí 83, Rafinha, que només va poder jugar aquesta primera mitja part del partit de Brasil, Joan 28 i Rooney, que sí que serà el Mundial, no ha jugat cap minut en aquesta repesca.
No sabem que s'hagi queixat de jugar poc amb Suècia, de moment.
No tenim constància que s'hagi queixat de jugar poc amb Suècia.
Doncs ahir decidien quatre places pel Mundial, en destaca el drama d'Itàlia.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Toni Camacho, com estàs? Bon dia.
Hola, TG, bon dia.
Ara ja aprofundirem, I a més, Lewandowski també es queda sense Mundial.
Sí, la selecció italiana es queda per tercer cop consecutiu sense estar present a la cita mundialista després de perdre els penals contra Bòsnia. Una crisi profunda que es veu reflectada amb una dada impactant, ja que l'últim gol d'Itàlia en un Mundial es remunta al 2014. Obra de Mario Balotelli a la fase de grups.
Perdona, tallo. Aquesta dada em sembla...
La dada del dia.
El retrat del... És a dir, com expliques Itàlia als Mundials... L'últim que va fer un gol amb Itàlia en un Mundial va ser Balotelli.
Per altra banda, Suècia deixa fora Polònia de Lewandowski després de derrotar-los per 3-2. En els altres partits de la nit, Turquia torna un Mundial 24 anys després, el seu tercer en la seva història, després de guanyar per 0 a Kosovo. També hi serà la República Txeca, que torna 20 anys més tard després d'imposar-se a Dinamarca a la tanda de penals.
Per tant, ni Christensen ni Murici al Mundial. A l'Espanyol, Javi Puado torna a la ciutat esportiva de Nijarque.
El capità Perico avança la seva recuperació a la ciutat esportiva després de patir un trencament del lligament creuat anterior el passat 3 de gener. Puado ha declarat que cada cop es troba millor.
Que contento también de estar con la gente, de vivir el día a día, que después de unos dos meses pues me ha tocado más trabajar solo con el fisio, con Xavi. Y contento, muy bien, va todo bien, la verdad. Hasta ahora ningún problema, poco a poco. Lento, pero muy bien. Ya puedo por lo menos entrenar doble sesión y no pasa nada a la rodilla, no se me va a inflamar, no me va a salir más líquido porque entrené dos veces, no como al principio que a lo mejor solo podía entrenar una vez al día. Y bien, muy bien.
Poc a poc i bona lletra. Sentir-lo és símptoma de que es va sentir fort. El Barça femení, demà farem la prèvia com Déu mana, però ja sabem que està a un pas d'esgotar les entrades de les semifinals de la Champions.
Les blaugranes coneixeran avui el seu possible rival a les semifinals de Champions, que sortirà del duel entre el Bayern de Múnich i el Manchester United. Les alemanes parteixen amb avantatge després del 2-3 al partit d'anada. Mentrestant, el Barça afronta demà el clàssic contra el Real Madrid amb un Camp Nou pràcticament ple, on des del club confirmen que s'està arribant al sold out d'entrades.
Ens demana pas puntual el Xavi Saissó des del Palau Blaugrana perquè just fa un moment ha acabat l'atenció del Barça de cara al seu partit contra els Alguiris d'Euroliga. Xavi Saissó, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, Xavi Pascual no vol anar més enllà del partit de demà a Kauna, recordem a les 7 de la tarda. Diu que el Alguiris és l'equip que millor juga a bàsquet actualment a l'Euroliga i situa aquest mes l'expulsem d'abril clau pel futur de la temporada.
Bueno, és un moment molt important de la temporada. Un cop acaba la Copa sempre és això, aquesta part de la regular de l'Eurolliga, que ens ha costat moltíssim tornar en el camí de la victòria, i la regular de la ACB, que et col·loca també en play-off. No? És una part importantíssima de la temporada, que sembla que és molt llarga. És el tram més difícil també de concentració i de focalització d'objectius, però el més important. I per tant aquests 4 partits, 2 casa, 2 fora, decidiran el futur de l'Eurolliga.
Gràcies, Xavi. En bàsquet també la penya inicia avui els quarts de final de la Champions FIBA, sí.
A 7:15, el conjunt verd i negre disputarà el primer partit contra l'EEC Atenas en una eliminatòria al millor 3 partits. Amb les baixes de Tomic i Virganden, l'equip de Dani Miret intentarà robar el factor pista per apropar-se a la Final Four que es disputarà a Badalona.
I acabem amb golf, perquè Tiger Woods anuncia que es retira temporalment.
Després d'un accident de trànsit el passat divendres, de negar-se a fer-se una prova d'orina i que li trobessin 2 pastilles d'un potent analgèsic, la llegenda del golf ha anunciat que es retira temporalment de la competició, en un comunicat a les xarxes socials, on assegura que vol prendre el temps necessari per tornar més sa, més fort i més centrat, no només en l'àmbit professional, sinó també en el personal.
I a casa nostra, aquest matí a Figueres, hi ha hagut l'acte inaugural del gran clàssic de Setmana Santa, que és el torneig de futbol formatiu MIC, la Mediterranean International Cup, i ara mateix amb la seva directora hi tenim el Martí Juncà. Hola Martí, bon dia.
Bon dia, Teje. Doncs som aquí a Vilatenim, a Figueres, en l'inauguració d'aquest MIC 2026, un torneig que assoleix aquesta jornada 1.200 partits, 60 camps arreu de la Costa Brava, i aquest torneig aquest any assoleix la xifra de 100.000 jugadors en totes les seves edicions. Tenim aquí a la seva directora, la Maite Colomé. Bon dia, Maite.
Bon dia.
Un èxit total, no?, podríem dir.
Bueno, la veritat és que sí, que estem molt contents. Cada any anem assolint les xifres i els objectius que ens fixem i, per tant, realment molt contents de com està anant tot.
Què podem esperar del MIC aquest any?
Bueno, esperem que la cosa funcioni bé. Ahir les arribades de tots els equips allotjats van anar de fàbula, va arribar tothom a temps, tothom està ja allotjat en els seus hotels. Avui arrenquem amb la inauguració, per tant, amb moltes ganes de que tot surti bé, que els equips disfrutin de l'experiència i realment es vegi molt bon futbol a les costes gironines.
El MIC és un torneig conegut arreu del món, han vingut estrelles que ara mateix són els millors jugadors del món, millors jugadors de la història, han passat per aquí Messi, Neymar, etc, etc. La llista és llarguíssima. Algú, però, que potser viu sota les pedres i encara no coneix el MIC, com li definiries aquest torneig?
Nosaltres sempre ens agrada definir-lo com la primera experiència professional pels jugadors que estan al futbol base. Realment se'ls allotja en hotels de primer nivell, juguen en camps de bones instal·lacions, tenen un autobús a disposició per anar i venir dels camps, menjars de primera qualitat. Per tant, per nosaltres és una primera experiència com a professional que molts d'ells volen arribar a ser.
I també comentes això, l'aparició de grans clubs, com aquest any tenim el Barça, Espanyol, Madrid, que venen d'arreu de Catalunya, d'Espanya i del món, però també crec que una particularitat d'aquest torneig és que també aquests equips es barregen amb equips locals de la zona, que potser és la seva primera oportunitat de jugar contra equips de gran nivell. Creus que també això fa especial el MIC com a torneig?
Sí, de fet això és l'essència i la filosofia del MIC. Va arrencar amb aquesta filosofia de que equips de les grans canteres, de les millors lligues mundials es poguessin enfrontar a equips locals de molt nivell també, la majoria d'ells, però que normalment no poden jugar, doncs, un equip local habitualment no pot jugar contra un Bayer Leverkusen o contra un Liverpool, i això en el MIC sí que és una realitat que la viuen el dia a dia.
I aquest any, com deia, assolim la xifra de 100.000 jugadors que han passat per, durant totes les edicions del MIC. Quins són els propers reptes que es marca el torneig a poder assolir durant les properes edicions?
Més que quantitat, el torneig, els reptes que es fixa any rere any és donar cada any una millor qualitat, que tots els jugadors i participants que venen al MIC realment marxin contents, marxin satisfets, hagin disfrutat d'una setmana no només de futbol, sinó de poder conviure i compartir amb altres jugadors de tot el món i veure una mica la realitat futbolística no només a Catalunya, a Espanya, sinó a tot el món.
Doncs bé, ja ho heu escoltat, la Maite, la directora del MIC, durant aquesta setmana ens esperen partits de futbol, unes experiències de vida per tots els equips que estiguin aquí i doncs que s'enceten avui amb aquesta inauguració, avui a Vilatenim.
Home, és una setmana fantàstica, gràcies Martí, que anirem seguint i ens acostaràs... Reportatges i històries que sempre deixa el MIC. Recordo, per exemple, quan el Manchester United es va endur l'Edu Batlle, que és un entrenador de Torroella, que el van veure com tractava els nanos del futbol formatiu, eren a la Vins, em sembla, i van dir això és el que nosaltres busquem, i se'l van endur cap allà. Sí, sí. Tu havies jugat al MIC o no?
Havia jugat al MIC en diverses ocasions, a Andorra i també aquí a la Costa Brava, i és dels millors records que tinc de la meva època de futbol, sense cap mena de dubte.
Contra qui recordes algun?
Inter, Ajax, Barça...
Jugadors que hagin arribat, recordes o no, de les teves?
Del Barça jo em portava molt bé, perquè havíem coincidit diversos cops també a la Lliga amb Sergi Canós... Alexis Meva, sí, un any també jo que vaig anar a Barcelona vaig jugar contra l'Escorredera, sí, sí, aquella generació molt bona.
Jo vaig jugar al MIC el 2005, que ara m'acabo d'adonar que fa 21 anys, i vam cometre l'error d'allotjar-nos a Lloret.
Això és el segon.
Fins aquí la nostra participació.
S'ha acabat el MIC.
No, a més, el primer cop que el meu equip, l'equip del meu poble, de Sentmenat va jugar al MIC va ser l'any que es va fer a Canàries, que va ser el primer any.
Sí, el primer edició. Sí,
MIC,
sí.
Les sigles originals eren Mundialito, sí, Isles Canàries,
sí, sí, sí,
abans de ser Mediterrani International Cup, i els hi va tocar Brasil, a vuitens, Robinho, Diego Ribas...
Ja, havien jugat Neymar, havien jugat molts.
1-0 només, i clar, hòstia, el Sentmenat hem tutejat el Brasil de Robinho, de Diego Ribas... Ja està, aquell va ser llistols que vam venir darrere. O...
Ja no.
Allò és el pic, no?, del Sentmenat.
Sí, el pic del MIC. L'any que vaig jugar jo, hi havia... El United va guanyar amb Fraser Campbell, que potser algun friki de la primera el recorda del Hull, del Cardiff... Va ser l'estrella,
sí,
del torneig.
Sí, hi ha jugadors de Brasil bons.
I aquell any el cadet del Barça va guanyar amb Gio dos Santos com a...
Sí,
com a
sí.
I Jordi Massip com a màxims puntals, sí, sí. Les històries del MIC...
Donaria per fer un llibre.
Sí, igual que el Xavi Torres ha fet, jo vaig jugar a la Masia, el jo vaig jugar al MIC també té,
doncs mira,
també té llibre. El que també és bona lectura és el quiosc d'avui.
El quiosc del Marcos.
El quiosc avui és l'estampa, no, Marcos? Què tal? Bon dia.
Hola, TG. Muy buenos días. Todos... A casa. Ese es el titular de la portada de la Gaceta dello Sport. La tercera apocalipsis es terrible, porque ya llevas dos en la espalda y se pierde incluso el sentido del shock, de la catástrofe imprevisible, escribió Luigi Garlando. Cuenta el periodista que la escuadra churra hablará de ello en 2030, cuando hayan pasado ya 16 años desde la última participación. Y por vez primera tendremos chicos, explica, que cumplirán la mayoría de edad sin haber visto nunca a Italia en una Copa del Mundo. La verdad es que Bosnia ha sido más fuerte y estamos cansados de pensar en cómo mejorar la técnica y cómo construir un relato. Y es que la tercera apocalipsis es la peor. En el Corriere della Sera, Fabrizio Roncone dice que en un país normal tocaría repensar todo y empezar de cero. Pero Italia, que no estuvo en Rusia 2018, ni en Qatar 2022, ni estará en Estados Unidos, México y Canadá 2026, no es un país normal. Toca, según Paolo Condon en este mismo diario, refundar el fútbol en Italia, reiniciando todo y explicando que basta con mirar a la cara de Gattuso, el seleccionador, para darse cuenta que ha perdido 10 años de vida.
Gràcies, Marcos. És que, a més, de la manera més cruel, els penals, amb el gol de Bòsnia, que hi ha unes mans prèvies, que tal com està el protocol del VAR, com que el gol no el fa l'autor de les mans, sí que puja el marcador... Sí, sí, és... rocambolesc, i com de cruel és amb Itàlia. Hem repassat amb el Marcos el Corriere i la Gazzetta, i el tercer diari gran de referència, que és el Tuttosport. Tenim el telèfon i ens escolta el Rafa Riverso. La Rafa, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, companys. Què tal? Bueno, estem una mica
així, no? Escolta'm, al final aquest...
És que sí, volíem pensar que no. Volíem pensar que no podia ser tan cruel el futbol amb una selecció com Itàlia, però és que va ser de la pitjor manera possible, eh?
Ja, però al final no sé si és el futbol que és cruel amb nosaltres o nosaltres mateixos, perquè al final el que deien aquests companys és correcte, sí. Hem de refundar, hem de revolucionar el futbol italià i tot això, però no s'ha de ser tan resultadistes d'arribar fins avui a dir que Itàlia tenia un problema i un problema greu del futbol. Al final fa molts anys que això s'hauria d'haver canviat i no s'ha fet. Això a Itàlia passa des de fa massa temps. És un cercle molt viciós amb els camps. Tu vas a un camp a Itàlia, a un estadi, i sembla que et porta fa 40 anys. És un viatge en el temps que, la veritat, sembla que ningú ho vegi. I doncs la veritat és que amb això, en tot la resta, l'Itàlia té un problema molt gran tècnic, tàctic, de qualitat. Al final, sembla que ahir el jugador amb més qualitat del camp no era un dels nostres, era Zeko, o sigui, un de Bòsnia. Vulguis o no, al final això...
Que irònicament s'ha fet gran a Itàlia. Zeko, és a dir, Itàlia té, a la seva lliga té jugadors de molt talent i va sorgint també talent... nacional, però no acaba d'agafar el relleu de la generació que fa 20 anys va guanyar el Mundial. Escolta, si busqueu ideòleg, Guardiola sempre ha dit que vol una selecció. A veure si ara que...
Home, jo ho estava comentant amb companys fa uns temps que seria, jo crec, que Guardiola pot tancar el seu cercle, perquè al final Brasil hi ha Ancelotti, que també això és una mica surrealista, no? Si pensem que Itàlia, amb els problemes que té a nivell de futbol i tot això, mandi, enviï Carletto Ancelotti a tancar, a acabar la seva carrera a Brasil, a la selecció de Brasil i no a la selecció italiana, aquí ja podem veure quin tipus de problemes té el futbol italià.
Clar. Escolta'm, doncs ànims i esperem que sí, que trobi la manera de refundar-se a Itàlia. Jo ja t'he tirat la idea.
Bona pregunteta, aquesta.
Comenta
eh?
Per allà. Guardiola, escolta, que busca selecció. Anglaterra, ara amb Tuchel, més o menys, també estan bé. Han arribat a dues finals en poc temps.
Perquè... No, i ell a Itàlia sempre sí. Torna amb plaer, parla molt bé l'italià, a Brescia té molts amics i això, però clar, és que ara és una mica saltar al buit, no?
Sí, exacte, és començar a construir des de molt avall. Rafa, exacte. Una abraçada forta. Gràcies per passar pel programa.
A vosaltres. Un plaer, una abraçada. Adéu.
Se'ns fa curta, ja, aquesta hora d'aquest dijugues.
Massa curta.
Sí. No diguem gaire fort, que ens hi ho sentirà Jordi Martí.
No crec.
Pausa, butlletí, i a la segona hora recuperem algun dels millors moments fins ara de la temporada.
Què t'hi jugues?